Dimecres 12 de febrer de 2025 i els parla Marc Castro.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Aquest febrer comencen les jornades de portes obertes de les escoles i instituts per donar a conèixer els seus projectes educatius de cara a la preinscripció escolar, que serà, atenció, entre el 12 i el 26 de març per als alumnes d'educació infantil i educació primària i entre el 14 i el 26 de març per a l'alumnat de l'ESO. Tot i que fa anys que la natalitat baixa arreu de Catalunya i molts centres educatius s'han vist afectats els últims anys, Sant Cugat encara no havia notat la davallada. Enguany, però, Sant Cugat encara un procés de matriculació amb 841 infants en edat per escolaritzar, segons les dades del padró en data de 13 de gener. Aquesta dada representa 150 alumnes menys que el curs anterior i és el motiu principal per treure, per exemple, una línia d'I3 al Pins del Vallès. Cugat Mèdia ha parlat d'aquest tema i d'altres en una entrevista amb la regidora d'Educació, Carme Ardit, que poden ampliar a www.cugat.cat. Aquesta entrevista a la regidora d'Educació, Carme Ardit, és la nostra obertura d'aquest informatiu migdia i també al nostre web de Cugat Mèdia, a www.cugat.cat, una entrevista que poden llegir íntegra. Destaquem, però, altres notícies també d'interès i de la plana política. Avui és notícia que Junts per Sant Cugat vol tornar a reclamar 10 anys d'empadronament al municipi per poder optar a un habitatge públic en comptes dels 3 anys actuals. L'alcalde Josep Maria Vallès ho ha traslladat recentment al grup parlamentari de Junts a Catalunya i Madrid de Junts per Catalunya a través del seu president Carles Puigdemont en una visita a Waterloo per tal que abordin la reversió de la llei que limita aquesta temporalitat del padró. Aquesta proposta Junts diu que vol prioritzar aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. Vallès defensa en un vídeo publicat a les xarxes socials que creuen que molts altres municipis catalans també es beneficiaran d'aquest canvi pensat per impedir, diu, que els joves hagin de marxar fora per tenir un pis d'habitatge públic, una visió que, com es pot veure en el vídeo, que està a www.cugat.cat, també comparteix Puigdemont, que es compromet a treballar-hi per arribar a un acord per canviar aquesta norma. Escoltem Vallès.
Amb aquesta proposta volem prioritzar aquells santcugatencs que porten més anys vivint a Sant Cugat. Creiem que molts altres municipis catalans també es beneficiaran d'aquest canvi pensat per impedir que els nostres joves hagin de marxar fora per tenir un pis d'habitatge públic.
A finals de 2008, el govern espanyol i català van acordar que els ciutadans podrien accedir a pisos de protecció oficial amb 3 anys d'empadronament i no amb els 10 anys fixats fins llavors. Un acord, però, que en aquell moment ja no va agradar a Convergència i Unió, que considerava que era irresponsable, com va exposar l'exalcaldessa Mercè Conesa, llavors tinenta d'alcalde de territori, en una entrevista a Ràdio Sant Cugat. Aquest posicionament, contrari dels convergents, va allargar-se durant 5 anys i fins i tot el 2010 Sant Cugat ja va acordar tenir un nou registre municipal de sol·licitants d'habitatge en protecció oficial, que permetia que l'Ajuntament continués mantenint els requisits dels 10 anys de padró per accedir a un pis de promoció. La situació, però, va canviar definitivament el 2013, quan l'empresa municipal d'habitatge va rebaixar finalment de 10 a 3 els anys d'empadronament per optar a pisos de protecció oficial. La nova condició la va anunciar llavors el Consell d'Administració de l'empresa pública d'habitatge i es va defensar com a necessitat per solucionar els problemes d'accés a l'habitatge, una postura que llavors va explicar el regidor d'aquesta àrea, a Convergència i Unió, Raül Granger. Els delictes de violència de gènere i domèstica denunciats a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Cugat han augmentat un 47,62% el 2024, passant de 42 casos del 2023 als 62 del 2024. En total s'han registrat 44 delictes de maltractaments en l'àmbit de la llar, el que representa un 62% més que el 2023, quan la dada era de 27 delictes, i s'han comptabilitzat 18 delictes de violència física i habitual en l'àmbit domèstic, que és un 20% més que el 2023, quan la dada va ser de 15 casos. Tot plegat ho ha exposat la sotsinspectora Maria Medina, nova cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat, durant la presentació aquest dimarts de les dades de seguretat 2024. Des del cos policial matisen, però, que no tots els delictes ocorreguts a Sant Cugat s'han donat dins de llars santcugatenques, sinó en diferents espais de la ciutat, com zones d'oci, entre d'altres, però que la víctima ha presentat la denúncia a la ciutat. Medina ha detallat que pel que fa a la violència de gènere a la ciutat hi ha oberts 114 expedients, Si bé diu que el risc de violència és majoritàriament baix o no apreciat, s'han comptabilitzat dos casos amb un risc mitjà i alt de violència, ha explicat la pròpia Medina. A més, 91 persones compten actualment amb ordres de protecció a Sant Cugat. Medina ha demanat, sobretot, consciència ciutadana perquè aquestes situacions no es quedin en l'àmbit intrafamiliar i es puguin solucionar.
Si un professor a l'escola detecta una conducta, un canvi de comportament d'un alumne, estigui pendent i ens ho pugui comunicar per poder fer les xerrades, prevenció i actuar, perquè si ens queda en l'àmbit intrafamiliar no podrem solventar aquesta incidència, que dins de que és dolent que tinguem tantes denúncies, és bo que aflori aquest delicte, que és una xacra que tenim a la nostra societat i que a poc esperem que anem millorant.
Una col·laboració a la qual també ha fet una crida el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell.
No és una qüestió menor i no la podem passar per alt. Crec que tota la societat hem de seguir treballant. Els cossos policials, evidentment, ho fan, però que hi hagi un increment ens segueix mantenint una llum vermella que mai, de fet, s'havia apagat, perquè, diguem, el nostre objectiu és que la violència masclista, i més dintre del domicili, ens la redueixi a zero. Necessitem, doncs, erradicar aquesta xacra.
D'altra banda, i pel que fa també a violència masclista, Sant Cugat ha tancat el 2024 amb una reducció d'un 41% dels casos d'agressions i abusos sexuals, passant dels 31 delictes del 2023 als 18 del 2024. Encara en aquesta plana, els robatoris i habitatges de Sant Cugat han disminuït un 18% durant el 2024 en comparació a l'any anterior, segons aquestes dades que van facilitar ahir Mossos d'Esquadra. En concret, el 2024 hi va haver 236 robatoris, 54 menys que el 2023. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa d'aquest tipus de delicte al municipi des del 2017, quan a la ciutat es van produir 699 robatoris amb força a domicili. Així, entre 2017 i 2024, aquest tipus de delicte s'ha reduït un 66%. Tot i aquestes dades, els robatoris en interior de domicilis i els furts continuen sent la prioritat dels cossos de seguretat. Escoltem la sotsinspectora dels Mossos i cap de la comissaria de Sant Cugat, Maria Medina.
No estem a zero, però sí que hem baixat notablement, s'ha fet un esforç important, no? És un delicte amb el que es treballa amb una implicació i una dedicació realitzant dispositius conjunts, cooperant amb els companys de la policia local, amb tot el que té a veure la prevenció tant de paisà com uniformada, i d'aquí els bons resultats, no? Sense una bona coordinació i cooperació de tots plegats, seria impossible tenir aquests resultats, no?
L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que la bona coordinació entre Mossos i policia local és fonamental per garantir la seguretat al municipi. Acabem de qüestió. Amb la voluntat de treballar propostes de manera comunitària, l'Ajuntament de Sant Cugat havia organitzat aquest dimarts un Consell de Barri extraordinari a Les Planes en el marc de la nova edició dels pressupostos participatius. El barri de Muntanya era el primer en estrenar aquesta novetat, però la jornada s'ha vist marcada per les protestes veïnals. L'Associació de Propietaris i Veïns de Les Planes, l'Associació de Veïns de Can Cortés i l'Associació de Veïns de Can Borrull han decidit plantar el consistori i no participar en aquest Consell de Barri que s'ha celebrat al casal del districte. Consideren que no té sentit participar dels nous pressupostos participatius quan encara no s'han executat els projectes aprovats en les darreres edicions. Les queixes, però, tenen el seu origen en un fet que va més enllà d'aquests pressupostos i és, segons anuncien els veïns, la manca general d'inversió al barri. La realitat és que Les Planes és el barri que compta amb un major percentatge de projectes dels pressupostos participatius executats, ja siguin projectes escollits al barri o projectes d'àmbit general que s'ubiquen al barri. En total són 15 els que ja s'han fet i 8 els que queden pendents. L'Ajuntament, en la presentació de la nova edició dels pressupostos participatius, va explicar també que s'ajustava el nombre de projectes per poder-ne executar el màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Així ho ha explicat, de fet, el regidor de participació Francesc Duc, que ha sortit a parlar amb els veïns que s'han quedat a l'exterior del casal com a protesta, l'escoltem.
I que al final és una manera també de relacionar-nos entre Ajuntament i veïns, i en la qual doncs els veïns poden dir les seves, quins neguits tenen, quines preocupacions, què pensen que poden millorar els barris, i això després l'Ajuntament ho vehicularà, ja sigui a través dels pressupostos participatius, o si són propostes que surten del marc, diguéssim, proposat, doncs es vehicularan per altres bandes.
La reunió improvisada a l'exterior del casal també ha permès als veïns posar sobre la taula una reivindicació històrica del barri, com és la de les inversions. De fet, les associacions ja han tancat una reunió el 19 de març amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, per traslladar-li aquestes queixes i una petició, que diuen que si som 5 consells de barri, volen un de cada 5 euros que s'inverteixen a Sant Cugat per Les Planes i reverteixi, diu, el dèficit acumulat. coca, xocolata i màgia són els ingredients que serviran per commemorar amb un dia d'antelació el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. La festa, organitzada conjuntament per Polseres Candela, l'Associació Espanyola contra el Càncer, Oncolliga i la Taula de Malalties Neurològiques, Càncer i Cronicitat, serà aquest divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça d'Octavià. A més, el dissabte 15 de febrer, aquest mateix dissabte, a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura, acull d'obra de teatre Això no és vida. Carmen Blanco és membre de Polseres Candela i ha parlat a Cugat Mèdia.
Com que el càncer infantil i juvenil es considera una malaltia rara, en conseqüència és poc rentable per invertir per investigar. I per això, com que és poc atractiu també per la indústria farmacèutica, doncs som les famílies qui financien principalment la seva investigació.
L'associació Polseres Candela, fundada l'any 2017, té el seu origen en l'ingrés de la Candela d'11 anys a l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona per una leucèmia, on una infermera li va ensenyar a fer uns braçalets amb nusos de macramé, que encara avui es venen de forma solidària per recaptar fons per la investigació del càncer infantil. L'associació destina el 80% dels seus fons a laboratoris com el de Sant Joan de Déu i més recentment a l'Hospital Vall d'Hebron. A més, treballen per conscienciar la societat sobre la realitat d'aquesta malaltia i la necessitat d'inversió en recerca. I abans de l'apunt cultural del dia, també és notícia que estan obertes, atenció, les places per inscriure's als cursos de capacitació digital per adults i joves en risc d'exclusió digital del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Els seminaris, que arrencaran el 18 de març, són finançats pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea. I, per tant, són de caràcter gratuït. Tanmateix, cada curs compta amb una limitació d'entre 7 i 15 places. Poden obtenir més informació a www.cugat.cat. Ara sí, plana cultural. El musical Mamma Mia torna a fer parada a Sant Cugat 14 anys després. El Teatre Auditori acollirà la representació entre el 23 d'octubre i el 2 de novembre amb un total de 14 funcions. Així, Sant Cugat, juntament amb Manresa, són les dues úniques ciutats de Catalunya on farà parada el musical. El muntatge és una nova producció de Sound Produce, responsable de grans musicals com ara Priscila, Reina del Desierto, Gris o Chicago. Aquells que ho desitgin ja poden adquirir les entrades, per cert. El Teatre Auditori ja va programar 16 funcions de Mamma Mia al març del 2011, superant els 10.000 espectadors. El musical, que compta amb les cançons més emblemàtiques d'Ava, explica la història de la dona, una mare soltera i independent que porta un petit hotel en una idíl·lica illa grega, i la seva filla, la Sophie, que està a punt de casar-se. Per tant, una oportunitat que tenen per veure Mamma Mia aquí a Sant Cugat. I de la plana esportiva, avui és notícia que s'ha donat el tret de sortida al Campionat d'Espanya d'hoquei sala absolut masculí, que es disputarà aquesta setmana, des de divendres i fins diumenge, al PAP 3 de la Rambla del Celler, sota l'organització del Júnior. La presentació de l'estatal s'ha fet aquest dimarts, de fet, a les instal·lacions del Júnior. El tècnic Fede González i el jugador Ignasi Vilomara, Aleix i Oriol Bozal, els directius del club Jordi Muñoz i Salva Font i el coordinador d'entitats esportives de l'Ajuntament, Eloi Rovira, han estat presents a l'acte. El Júnior, vigent campió de Catalunya i subcampió estatal, la Complutense, guanyador de 10 de les últimes 11 edicions estatals, i l'Atlètic de Terrassa són els principals favorits. El guanyador de l'estatal accedirà a l'europeu. El jugador del Sanco, Eric Ruiz de Azúa, s'ha classificat per a les semifinals del Campionat d'Espanya sub-16 amb la selecció catalana. Ruiz de Azúa ha debutat amb el combinat català i ho ha fet com a titular en el triomf per 3-1 davant l'Andalusia. D'aquesta manera, Catalunya, vigent campiona estatal, suma un total de 5 punts a la fase de grups després d'aquest triomf i 2 empats. El jugador vermell i negre competeix amb el cadet A del Sanco a divisió d'honor, màxima categoria catalana. I els jugadors benjamins de l'Olímpic Floresta de futbol sala, Jan Aguirre i Roger Àngel, disputaran el Campionat d'Espanya el cada setmana de l'11 i 12 de maig a Múrcia. Els dos jugadors florestans han entrat a la llista definitiva del 12 jugadors dels 26 que han optat a la convocatòria. Aguirre juga amb el Benjamí A de l'Olímpic i Àngel ho fa amb l'Alevi B. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 12 de febrer de 2025. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Reemissió del Gall del Monestir d'avui.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Ahir dimarts, els Mossos d'Esquadra presentaven les dades de seguretat a Sant Cugat. Si bé els robatoris amb força a domicili han baixat un 18% respecte al 2023, passant de 290 robatoris a 236 o dels 699 del 2017. Hi ha unes dades que han empitjorat i són les denúncies per delictes de violència de gènere i domèstica, que ha registrat 62 delictes ocorreguts a Sant Cugat, sigui en llars o en zones d'oci o d'altres ubicacions del municipi. Dit això, què en penseu i com valoreu aquestes dades? Pel que fa als robatoris amb força, són dades positives? S'ha fet bona feina per arribar aquí o creieu que encara es podria baixar més? I pel que fa a la violència envers les dones, què es pot fer des de les institucions per acabar amb aquesta xacra? Abans de començar, saludem els representants polítics de la ciutat que avui formaran part d'aquesta tertúlia. Junts, que han excusat la seva absència. Bernat Picornell, per part d'ERC, tinent d'alcaldia de Seguretat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Àlex Ballesta, secretari d'Organització del PSC de Sant Cugat. Bon dia.
Molt bon dia.
Alfredo Bergua, regidor del PP. Bon dia.
Hola, bon dia.
Marco Simarro, portaveu de la CUP. Bon dia.
Bon dia.
Jordi Grado, portaveu de regidor de Vox. Bon dia.
Déu vos guard. Bon dia a tothom.
I Graciela Roc, activista de Sant Cugat en Comú Podem. Bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, si us sembla, ja que tenim aquí el tinent d'alcaldia de Seguretat, que ahir acompanyava els Mossos en la presentació d'aquestes dades, comencem amb aquest balanç per part del govern.
Molt bé, doncs bon dia a tothom. Nosaltres estem molt contents i molt satisfets de les dades que vam presentar ahir. Realment són unes molt bones dades. Si fem un repàs de la majoria de delictes, doncs, que passen a la ciutat, doncs, la majoria baixen, i baixen no només de forma anecdòtica, sinó que ho fan de forma, doncs, molt, molt important, i per tant, doncs, estem contents en aquest sentit. Jo diria que estem dels millors moments de la seguretat, doncs, a la ciutat els estem vivint avui, i per tant, doncs, ens hem de felicitar en aquest sentit. Jo el que voldria és felicitar i reconèixer la feina, doncs, tant de Mossos com de policia local, perquè ahir ho vam comentar. Aquestes dades no són fruit de la casualitat, sinó que són fruit d'una feina, doncs, molt transversal en molts àmbits de l'Ajuntament, no estrictament en l'àmbit policial, també de prevenció, d'acompanyament, d'estar al costat de la ciutadania, de donar consells per intentar, doncs, baixar aquests números. De totes maneres, i no ho vull passar per alt, és veritat que, malgrat que són unes molt bones xifres, una persona que li han entrat a casa, que li han robat el mòbil pel carrer o el que sigui, doncs no li expliquem bones xifres, perquè ahir, doncs, ha patit, doncs, un determinat delicte, un determinat robatori, no? I per tant, el que hem de seguir fent és seguir treballant, perquè mentre hi hagi un sol delicte a Sant Cugat, doncs necessitem, doncs, que la gent se senti segura a la seva ciutat, a la seva casa, i per tant hem de seguir treballant. Nosaltres no ens conformem amb això. Estem molt contents de tota la feina i totes les dades que hem presentat, però no ens conformem, hem de seguir treballant, i és veritat que hi ha algunes dades que no han millorat, és veritat que no han empitjorat, excepte el robatori de vehicle, aquest sí, la resta, doncs, no han empitjorat, però el que hem de fer, com deia, és seguir treballant, doncs, per millorar totes aquestes xifres encara més, que, insisteixo, estem, doncs, en unes molt bones dades històriques al conjunt de la ciutat des de fa molts i molts anys. I capítol a part, i no per això menys important, és, ja ho comentaves tu, les dades en violència masclista. Són unes dades molt, molt, molt preocupants, un increment del 47% en total amb les diferents violències, i per tant, doncs, hem de seguir treballant, hem de seguir fent molta pedagogia, començar des de les escoles, instituts, etc, però en la ciutadania en general hem de treballar moltíssim, perquè és evident, doncs, que no són xifres en cap cas acceptables, i són francament molt preocupants, i per tant el que ens toca és, evidentment, seguir treballant-hi molt perquè és, jo diria que dels grans problemes que té el país en general, però en concret s'han quadrat amb aquestes dades i per tant doncs, en aquest sentit sí que no podem estar gens satisfets ni contents.
Àlex?
Bé, nosaltres compartim la diagnosi que feien que feia la sotsinspectora dels Mossos, que es tracta d'una disminució generalitzada de la criminalitat. Ens preocupen evidentment les dades d'augment dels casos de violència de gènere i de violència domèstica. De totes maneres, en aquest sentit també compartim la diagnosi que feia la sotsinspectora Medina, de que mentre que qualsevol cas d'aquest tipus és especialment greu, està bé que els cossos policials tinguin cada cop més recursos per detectar aquests casos, perquè si no es detecten, el delicte no podem posar-hi remei i no podem conèixer l'escala d'aquests casos. De totes maneres, pensem que continuem tenint assignatures pendents. Per començar, el tema de la policia de proximitat. El Bernat diu que hi ha un acompanyament, hi ha una presència. Nosaltres no ho estem veient i no és el que ens arriba, sobretot des dels barris, mentre que al centre podem veure, de vegades, agents a peu. Això és una realitat que no es viu a les Planes, que no es viu a la Floresta, que no es viu a Valldoreix. I pensem que, o sigui, sí, és veritat que hi ha una presència perquè la policia passa amb cotxe de tant en quant, però no hi ha contacte amb els veïns, no hi ha contacte amb el teixit associatiu, no hi ha contacte amb comerços i no s'aprofita el control informal que els veïns o que el teixit associatiu puguin fer, que pot aportar molt valor a la tasca de la policia. En aquest sentit, segons l'última dada que he trobat, estàvem als 78 agents, però amb les 11 incorporacions devem estar al voltant dels 90. Continuem estant per sota la ràtio recomanada per la Unió Europea. També en el sentit de la policia de proximitat, l'última notícia que tenim de la subcomissaria de Valldoreix és una notícia del gener del 2024 que el Bernat deia que tiraria endavant, però no sabem res més. Bé, és una situació generalment positiva. Hi ha la xacra de la violència de gènere i la violència domèstica, però tenim molta feina a fer com a ajuntament. És el nostre resum.
Alfredo, PP.
Bon dia. Bueno, perquè no serveixi de precedent, però estaria molt d'acord amb les dues intervencions que m'han precedit. Primer de tot és fer un reconeixement als cossos i forces de seguretat de l'Estat. Vull dir, estan fent una molt bona feina, i això que no tenen els mitjans, sobretot humans, que haurien de tenir, ho ha explicat molt bé, no només de policia local, també de Mossos d'Esquadra, estem molt per sota de les ràtios, i a més en una ciutat que té 48 quilòmetres d'extensió, que això per fer un treball efectiu de presència al carrer, doncs és una qüestió a tenir en compte a l'hora de destinar agents a Sant Cugat, en cas de Mossos o de trobar més policies aquí, no? Perquè realment és necessària per treballar en la línia de donar seguretat i de que la percepció dels ciutadans sigui de que Sant Cugat és una ciutat segura, doncs veure la policia al carrer és important. Voldria afegir una felicitació especial que demostra realment la bona feina que s'està fent. La setmana passada la unitat de suport policial de la policia local rebia la medalla al mèrit policial, doncs per, sobretot, doncs, aquesta feina tan que no es veu, però que després les dades sí que ho demostren, no? Que és en el tema dels robatoris als domicilis. Jo recordo els anys 2017, 2016, havia realment a la ciutat hi havia por, perquè teníem 700 robatoris pràcticament en aquell moment a domicilis. Nosaltres quan ho denunciàvem ens deien que érem alarmistes, però la realitat eren les dades, no? I ara doncs, estem en una reducció espectacular i continua baixant. Però això no ens ha de fer caure amb l'autocomplacència. Hem de seguir treballant en aquesta qüestió i amb la resta de tipologies delictives que hi ha a Sant Cugat. Ens posem en la pell de les persones que doncs, t'entren a casa, et roben el cotxe, et trenquen un vidre del cotxe o tens un simple fur. I clar, tu els hi parles d'això i jo, bueno, sí, ho diu ja bé el Bernat, no? Vull dir, ostres, aquí els expliques amb ells, que ho hem patit en primera persona. Però és important que la gent sàpiga que hi ha gent que està treballant i seriosament amb aquesta qüestió. Sant Cugat, crec que per les enquestes de la Diputació que va sortir fa poc, era un 11% de persones que deien que era un problema per ells la seguretat ciutadana. Clar, tu veus Hospitalet, que està al 40%, doncs diu, home, a Sant Cugat... Però bueno, no hem de perdre de vista que al nostre entorn les xifres no són aquestes i que sobretot el tema delinqüencial pot variar de municipi en qualsevol moment, i per això jo penso doncs, que tenim que estar alerta. I en aquest cas, doncs, bueno, el govern municipal tindrà sempre el suport del nostre partit en el treball en aquesta qüestió.
No sé si vols afegir algú en quant a les dones...
Ah, bueno, sí, evidentment, aquest és el punt negre de les dades, no? Perquè hi ha un augment del 47%, però al mateix temps també baixen les també és important, els delictes contra la llibertat sexual baixen. Vull dir, i com s'ha dit aquí, no tots aquests delictes són de Sant Cugat, sinó són els fets denunciats a Sant Cugat, que vull dir que molta gent que ve de fora, sobretot per Rossi, doncs, bueno, és que caldria veure realment quan són pròpiament de Sant Cugat. Aquesta xifra no la tenim. Però, evidentment, s'ha de continuar treballant, fent pedagogia, i que això, doncs, continuï, que baixi igual que les altres dades, no?
Marco.
Bon dia. Bé, nosaltres sempre hem... Bueno, ara ho explico, no? Però sempre hem dit que Sant Cugat és una ciutat segura, estadísticament parlant. Evidentment, aquí comparteixo les opinions que s'han donat, no? En termes estadístics i en relació a l'entorn, doncs Sant Cugat és una població molt segura, i això, doncs, cada vegada que hi ha qui vol fer jugar o entrejugar la por de les persones a que li entrin a casa, que li robin el cotxe, que li facin un tiró en el bolso, aquestes coses, doncs estaria bé recordar-li que les dades desmenteixen una mica a certa percepció d'inseguretat que volen atiar des d'alguns sectors, no? Perquè Sant Cugat, efectivament, és una ciutat, doncs, estadísticament segura. Això no vol dir, com es deia ara, que qualsevol persona, jo conec persones que li han entrat a casa, siguin pisos, siguin cases unifamiliars, els de la CUP també tenim coneguts que tenen cases a Sant Cugat, vull dir, hi ha molt percentatge de cases unifamiliars en aquest poble, i per tant també, doncs, en coneixem algunes, no? I per tant no som aliens a aquest tipus de situacions, no? I s'han d'atendre igualment. La dada que preocupa, i això, bueno, una mica ho compartim amb Mirà, no és aquest augment del 100% de les denúncies de delictes de violència de gènere i domèstica, no? I quan preguntes què fer, segurament és del més complicat, perquè són aquestes violències també més invisibles, que passen dins de la llar, que depenen d'una sèrie de factors que moltes vegades impossibiliten que la mateixa persona ho denunciï, no? Perquè a vegades tens relacions de dependència, doncs, amb l'home amb el que vius, per una qüestió econòmica, per una qüestió de relació amb els fills, és una sèrie de coses que fan molt més complexa la possibilitat de sortir d'allà. Què passa? Nosaltres també som dels que creiem que, tot i que hi hagi hagut un augment, no podem saber a ciència cierta, diguem-ne, per què es deu, però segurament la millora, que se'n parli més d'aquests temes, que hi hagi més serveis a disposició, amb més recursos, ja no sigui només Mossos i Policia, aquí hi ha una qüestió d'una visió interdisciplinària per l'abordatge de les violències masclistes. Tens un servei d'informació i d'atenció a la dona que també que funciona i té més recursos des del mandat anterior, tota una sèrie de qüestions que fan que aflorin aquest tipus de denúncies, per això també augmenten, perquè ara les veiem. No és que no hi fossin abans, segurament, no? I, evidentment, això és preocupant, però alhora és interessant veure com hi ha més denúncia d'aquest tipus de fets, no? I, finalment, en relació a mica a tota la qüestió de la seguretat, jo crec que tots haurien de contribuir a fomentar una percepció de seguretat a la ciutat, no? I jo crec que això també es treballa des de múltiples àmbits. I segurament la percepció de seguretat és millor en aquells barris on la gent es creua més amb altres persones que on la gent es creua menys amb altres persones. I això té molta teoria darrere, té molt estudi acadèmic darrere, i és el fet de que els barris que viuen de portes endins, de tipologia unifamiliar, a Ciutat Jardí, doncs tenen més tendència a augmentar la percepció d'inseguretat perquè tenen menys contacte, ja no només amb els veïns i a l'exterior, sinó perquè no hi ha comerços, no hi ha vida fora, no hi ha equipaments, no hi ha serveis, no hi ha tantes d'aquelles coses que fan que un se senti segur en un entorn social, doncs, humà, al cap i al fi, no? Jo crec que són coses que hem de posar sobre la taula per augmentar la percepció de seguretat en aquells barris on falten tot aquest tipus de coses.
Veig de moment molt consens. No sé quin és el vostre punt de vista, Jordi, tenint en compte que és una de les vostres reivindicacions més fortes. No sé si amb les dades a la mà presentades ahir, més l'enquesta de victimització de l'AMB que comentaven per aquí els companys, la vostra percepció o punt de vista envers a la seguretat a Sant Cugat canvia.
Gràcies, Mireia. És veritat que algunes d'aquestes dades doncs són motiu d'estar esperançats, però ens meravella en el sentit negatiu de com som capaços de donar-li la volta a la situació sempre amb uns titulars que beneficien a les persones que són del govern. Vagi per endavant, que estan fent molt bona feina tant la policia local com els Mossos d'Esquadra, com la coordinació a vegades amb la Policia Nacional, perquè tenen pocs efectius per la població que té Sant Cugat i tenim un territori molt extens, que això encara dificulta més la seva feina. Estan fent molt bona feina. No obstant així, la percepció de les persones amb qui parlem nosaltres és que Sant Cugat no és una ciutat que té la seguretat que ells els agradaria. Ens costa molt, molts diners a totes les persones que vivim a Sant Cugat fer front a les elevades hipoteques que tenim, als elevats lloguers que tenim, als impostos que també són alts aquí a la nostra ciutat, i no ho veiem revertit en aquesta qualitat de vida. Ens agradaria que encara hi hagués més seguretat. No ens sembla un motiu d'alegria dir que abans hi havia 230 o 270 robatoris en un any i ara a vivendes, i ara hem passat a 236. Perdoneu la comparació, però és com si a un nano que el peguen al col·legi, doncs li dius, quantes vegades et van pagar l'any passat? 15. I aquest any? 10. Pues, ja pots estar content. Home, per favor. Són coses que hem de minimitzar totalment a zero. I, per tant, encara que haguem baixat, no pot ser un motiu d'alegria. Ha de ser sempre un motiu de preocupació i de mirar de treballar per reduir, a anorrear-lo. Hem de tenir en compte que Sant Cugat, per la idiosincràsia que té, s'ha convertit en una mena de paradís o de destí delinqüencial. I aleshores, com bé deia abans el senyor Bergua, no sabem si aquests delinqüents són d'aquí o no són d'aquí. No ho sabem, però la policia sí que, quan parles amb ells, els oficials et diuen, moltes vegades venen de fora de la ciutat, agafen un tren i venen aquí a fer el trinxeraire. O venen de vegades organitzats en furgonetes, buiden una casa i marxen. Pel que sembla, moltes vegades no són no són habitants de Sant Cugat. Però el fet està en que la sensació que tenim tots és que som una mena de lloc on es pot venir a treure els calés amb facilitat. Clar, no és el mateix obrir un cotxe a Ciutat Meridiana que obrir un cotxe en l'aparcament del centre comercial de Sant Cugat, perquè moltes vegades el tipus de coses que trobes dintre el cotxe són molt diferents. Aquí a Sant Cugat pots trobar fàcilment un bolso amb cèntims o pots trobar fàcilment un telèfon mòbil d'una gamma més alta que un altre lloc. Per tant, s'entén que puguin venir els delinqüents aquí a buscar-se la vida, entre cometes. Però el que demanem és encara més presència policial que sigui dissuasòria als carrers. Ajuda molt, ajuda molt. I no és cap drama veure parelles de policies que, com deia l'Àlex, pues, que parlen amb la gent, que interactuen. Dóna tranquil·litat a les persones que són del barri, i al revés, quan tu vols anar a fer el pinxo en aquell barri, dius, ostres, marxem, perquè no és còmode per nosaltres buscar-nos la vida aquí. I pel tema de la violència de gènere, doncs ens sembla molt greu. Ens sembla molt greu que després d'anys de volcar molts recursos i molta pedagogia, jo soc mestre i ho hem treballat fins a la sacietat, això perquè és de justícia, que respectin els drets de les dones i que no es maltracti a ningú. Doncs després de tants anys, això augmenti. També ens diuen els efectius policials que moltes d'aquestes denúncies són en l'àmbit de la nit, en l'àmbit de l'oci. Clar, el caldria veure, doncs...
Aquestes baixen. Les que pugen són les de dintre de la llar.
Molt bé. El caldria veure, doncs, quina relació té això amb la cultura de les persones que són agressores. No, jo no ho sé, però caldria veure-ho. Perquè, clar, nosaltres portem molts anys treballant aquest tema. En canvi, venen cultures de fora que en els seus països això no s'ha treballat.
Masclisme d'una cultura internacional, Jordi. O sigui,
sí, però és veritat que és més accentuada en segons quines cultures. Hi ha cultures que per ser homosexual et pengen d'una grua. Hi ha cultures que pagar a la dona ho diu un líder religiós en les seves proclames, com que es considera normal.
Bueno, aquí nada más nos mandan a callar, ¿no?, y a cocinar. Aquí, la cultura que ustedes defienden.
A casa meva, Graciela, això no ho he vist mai.
No, usted está hablando de culturas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No de casas individuales, usted está hablando de culturas. Entonces, usted va a venir hacer argumentos xenófobos, racistas, lo que quiera,
racista.
Pues entonces...
No he parlat de cap raça, no, perdoni. Graciela, no, no, no he parlat de cap raça.
Un moment, Graciela,
no.
Acabem, Graciela, deixem que acabi el Jordi i després parlant, parles tu.
Clar, estic parlant gràcies. De cultures, Graciela. Aleshores, és veritat que en segons, en una madrassa, una escola musulmana, per exemple, no s'explica la mateixa moralitat que en una escola pública d'Espanya. No, és l'ètica és diferent, està basada en uns...
No sé si el fonamentalisme religiós de la religió catòlica que hi ha en les escoles privades i concertades d'aquest país s'expliquen coses similars en relació a la cultura home-dona que tu mateix estàs criticant. Vull dir que crec que estàs agafant una broja gorda.
Marco, de veritat, creus això? O és un argument populista?
Sí, discrepo, i els teus?
No, jo t'ho puc demostrar, que en una madrassa s'explica...
Jordi, per favor.
T'ho puc demostrar, Marco. Jo he estudiat pedagogia i puc demostrar que en una madrassa s'explica que la dona...
A Condesa no hi ha madrassas en Sant Cugat.
Us demano, sisplau, no ens n'anem pel camí, no, que és un tema molt interessant, però ens estem anant del tema.
No, però per interpel·lacions, és que no estem parlant de madrassas en Sant Cugat, estem parlant de cultures de gent que ha estudiat en els seus països en un entorn acadèmic on no es prioritzava la igualtat entre home i dona.
Va, gràcies, Jordi, tens algú més a dir amb seguretat? O li donem pas a la Graciela?
Pots donar-li pas a la Graciela.
Doncs, Graciela, gràcies, endavant.
Merci, gràcies. Bueno, para nosotros evidentemente hay un buen resultado, ¿no? Son buenos datos, y justamente la concentración tendría que estar en eso, ¿no? Que San Cugat, al ser es un municipio que incluso con poca presencia policial y ahí hay un elemento que yo creo que estamos pasando por encima, ¿no? Es decir, hay poca presencia policial y aún así hay una buena percepción de seguridad, y no solamente hay una buena percepción de seguridad, sino que son buenos datos de seguridad. Me parece que habría que salir un poco del argumento policial, ¿no? Es decir, ¿por qué necesitamos más policía en San Cugat? Porque el ratio está por debajo. Pero si tenemos tan buena percepción de seguridad, es decir, ya hay muchas datos e información a nivel global de que la presencia policial no tiene un impacto positivo relevante en... Bueno, si quiere le acerco cualquier documento cuando usted quiera. No tiene una respuesta relevante en los datos de seguridad, ¿no? Es decir, e incluso una sobrepresencia policial, hay una percepción de hipervigilancia que afecta la percepción de seguridad. Desde los comunes nos parece que sí, que hace falta un poco más de cercanía con la comunidad. El teniente, ¿no?, habló de una cercanía con ciudadanos que tampoco vemos tan clara, ¿no? Nos parece que hace falta trabajar un poco la vinculación policial con la comunidad, pero también que haya una mayor inversión, o cuál está siendo la inversión en modelos de seguridad no policiales, en tejido social y comunitario, cómo se está reforzando, en mantenimiento de las calles, es decir... Esta percepción de seguridad me permite terminar.
Bueno, no me has permitido tú antes. Organizarnos en vecinos que velen por la seguridad, eso se ha hecho en otros momentos de la historia y en otros contextos, y ha sido siempre.
Solo
digo que es muy peligroso.
Pero no me digo que es muy peligroso.
Estás a favor de eso también, porque nos votasteis en contra.
¿Me permite terminar
de hablar?
Estoy cogiendo la costumbre que has cogido tú antes, que es no dejarme terminar, Graciela, para que veas lo agradable que
es. Bueno, pues te das un rato para hablar.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, entonces, el fortalecimiento de tejido social, ¿no? Como ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Conocer a nuestros vecinos, poder estar en la calle, poder ocupar los espacios públicos, incrementa la sensación de seguridad y la seguridad en sí misma, ¿no? Es decir, hay otros modelos de seguridad que no pasan por el fortalecimiento policial, sino por el fortalecimiento del tejido comunitario y también del entorno, ¿no? Es decir, mientras salimos del centro, en los barrios, ¿no? Como dice Mirasol, Las Planas, La Floresta, pues hay una manca, ¿no? De mantenimiento, de luminarias y de fortalecimiento de vecinaje, ¿no? Entonces, muy bien el trabajo de la policía, definitivamente, ¿no? También entiendo que hay un elemento humano, ¿no? De que hay menos elementos de los que podría haber, y que además de esos elementos hay muchas bajas, hay muchas faltas. pero me parece que la concentra el nos deberíamos de concentrar en qué más está haciendo además del trabajo policial para fortalecer la seguridad en San Cugat. Y a nivel de violencia de género y violencia en el ámbito doméstico, coincidimos que, y coincido, ¿no?, que hay un elemento real de un aumento de denuncias por la visibilización de esta violencia como un elemento denunciable, pero también, ¿no?, es decir, no todo tendría que caer en decir, bueno, ha subido únicamente por eso. También hay un discurso social que, sobre todo en los jóvenes, ¿no?, se está reforzando de unos roles de género tradicionales que refuerzan unas violencias de género que habría que tener cuidado ahí.
Si us sembla, comencem la part més de debat. Comença el Bernat, per, en cas que hi hagi al·lusions, que tampoc n'hi ha hagut gaires, eh? Pots estar avui relativament content. Sí que us demano, ara et dono pas, que sisplau respectem el torn de paraula i que no intentem creuar converses, perquè si no ni nosaltres sentim res, ni qui vulgui escoltar-nos ni en directe ni a través de la web després podrà enterar-se gaire, val?
Intento ser ràpid perquè s'han comentat moltes coses i algunes les vull puntualitzar o subratllar. Jo crec que aquí a Sant Cugat el que hem de treballar són dues coses. Una és la delinqüència i l'altra és la sensació de seguretat. Són dues cares d'una mateixa moneda. Per sort, avui les dades ens diuen que la delinqüència, doncs, tenim uns molts bons nivells i, per tant, doncs, podem estar, diguem, tranquils i satisfets, diguem, de les dades, malgrat que ja he dit que hem de seguir treballant, i també amb la sensació de seguretat. La AMB ara fa uns mesos va presentar l'enquesta de percepció de seguretat de l'any 2024 i doncs, deia que Sant Cugat tenia la major percepció de seguretat de l'àrea metropolitana amb ciutats de més de 75.000 habitants. Per tant, hem de seguir treballant en aquest sentit. Jo crec que l'enfoc de la seguretat ha de ser global, no ha de ser estrictament policial, i que hem de fer un acostament amb tots els serveis d'ajuntament, comunitaris, etcètera. I això ho hem fet al Passar el Coll, ho hem fet a la Floresta. Per exemple, si hi ha un carrer, de cop hi ha una sensació d'inseguretat important, potser senzillament és que és primavera, els arbres han crescut, les branques tapen els fanals, diguem, no? Per tant, hem de fer un enfoc, jo diria que transversal i cas a cas, per poder-ho treballar de la millor manera, i que la policia doncs intervingui quan hagi d'intervenir i no abans. En relació a la policia de proximitat, és evident que les xifres del cos, si fossin més altes, doncs arribaríem més lluny, però que no es vegi la policia, jo crec que sí que es veu, i jo m'hi fixo moltíssim, diguem, però si algú no la veu, no vol dir que no hi sigui. Primer, perquè hi ha molt de contacte personal, quan hi ha passat un delicte, es posa en contacte amb aquells veïns en alguns casos, i intentem doncs, anar treballant amb ells, però sobretot també doncs, perquè hi ha doncs, la unitat de suport policial, que és la que fa doncs, el treball de paisà, i intenta doncs, anar estirant el fil de cada un dels delictes doncs, que passen a la ciutat, tant al centre com als barris. Sant Cugat és molt més segur que Reus. De fet, abans he dit que és un paradís delinqüencial i no és veritat. Els delictes per cada 1.000 habitants a Catalunya són gairebé 66 i a Sant Cugat 41. No, és que no hi ha color, o sigui, això podem debatre el que vulgueu, però les xifres són aquestes. Per tant, no és un paradís delinqüencial. Si en algun moment algú es creu que és còmode venir a Sant Cugat a robar, cada cop ho és menys, perquè els anem a darrere, els anem a buscar, els anem a tenir, per exemple, doncs, les persones que entren a interior de domicili. Jo crec que el que també hem de posar l'accent és incidir en els consells de seguretat, perquè hi ha moltes coses que podríem millorar, per exemple, robatoris interior de vehicle, que hem baixat les xifres perquè havien augmentat i ens va preocupar molt. La gent ha baixat de dues maneres. Una, anant a buscar la gent que efectivament roba interior de vehicle, però també donen molts consells a dir, escolta'm, no em deixis la bossa a la vista, no em deixis el telèfon mòbil a la vista, etc, perquè pot ser que te'l robin. És la conjunció de les dues coses, de la feina, del treball policial i per una banda, i dels consells per l'altra, el que fa que les xifres baixin.
Perfecte, Àlex, que havies demanat.
Bé, volia respondre directament al tema de la policia de proximitat, perquè és, a nosaltres ens preocupa molt. Jo quan abans parlava de policia de proximitat no he dit que no es vegi la policia. És veritat que hi ha presència policial als barris, però jo, per exemple, que vaig viure 5 anys a Les Planes, la presència policial a Les Planes era un cotxe que de tant en quant passa i ja està. És a dir, tot aquest element de, si bé és cert que hi ha un seguiment a una persona que ha patit un fet delinqüencial, o, és a dir, si hi ha contacte i tal, bé, això no ho hem vist. És a dir, precisament el que nosaltres volem potenciar és l'element preventiu de la policia de proximitat. És a dir, si tu tens un policia a peu que va donant voltes pel barri, augmenta molt la sensació de seguretat. En aquest sentit, també volia respondre...
És una mica complicat, estem d'acord.
Estem d'acord, però vaja, que s'hauria de mirar. Vull dir, tenen, paguen els mateixos impostos i formen part de Sant Cugat.
Però potser hem de fer un acostament diferent, no? I que no l'han de llegir.
Clar, no. S'ha d'estudiar la realitat de cada barri i s'hauran de buscar les solucions que més funcionin, però, en fi, que no és una cosa que estem veient a la resta de barris. Al centre, sí. També volia respondre a la Graciela sobre el tema de la presència policial o no. Bé, sí que és veritat que podem treballar des d'un punt de vista comunitari, però a la nostra opinió sempre haurà de ser com a complement. Perquè, per exemple, parlàvem de l'enquesta de victimització de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un 73,9% dels enquestats diu que si hi hagués més presència policial a la seva ciutat se sentirien més segurs. Clar, és normal. I a més, també té aquest element preventiu.
Jordi?
Sí, nosaltres ens sembla que aquesta policia de paisà que fa una gran feina farà una funció molt important, però que dissuasòria no és, Bernat. Ajuda molt l'uniforme perquè el pinxo el veu i diu, escolta, aquí no s'està còmode. I el que li agrairia que no fessin és traslladar-vos la responsabilitat a la gent del carrer. Vostè diu que s'ha fet una campanya, i així és, perquè l'hem vist a tots en els supermercats i en les grans àrees comercials, que posa que no deixem les coses a la vista. Però és que jo hauria de poder, en una societat sana, jo hauria de poder deixar...
Tu quan surts de casa, tanques la porta de casa teva?
Hauria de poder-la deixar oberta.
Ja.
Oi que sí?
Oi que la tanques?
Clar.
Oi que tanques el cotxe?
Esclar, però no hauria de ser així.
Final del debat,
Jordi. No, final del debat, no, Bernat.
La gent
sana
hauria de poder deixar qualsevol cosa en qualsevol lloc sense...
Correcte.
Ja.
Pues aleshores...
Però és que la realitat és tossuda, Jordi.
Ja, però és que aleshores hem fracassat. Aleshores hem fracassat, ja, bueno, no? És un estat fallit, Jordi, també en aquest.
Seriosos.
No sé, jo també soc, no hi ha, molt...
En quin lloc del món passa això?
Havia passat aquí durant molts anys. Mira, jo soc mestre en el barri del Gornal. El barri del Gornal, els mateixos pares dels meus alumnes em diuen... Hace 10 anys dejava les llaves puestes perquè no hi havia prou aparcament, perquè són uns blocs de pisos d'aquests que construïa Franco, de protecció oficial, i no es feien aparcaments. Aleshores, hi ha tanta gent que no es pot aparcar. Aparquen en doble fila i la policia fa el que pot, moltes vegades fent la vista gorda. Però avui en dia no es pot fer el que diuen que fa 10 anys només feien els pares d'aquests alumnes, que és deixar les claus posades mentre estaven a la farmàcia, mentre estaven a la
farmàcia,
perquè hem canviat. Tothom ho sap, el que passa és que no puc dir aquí perquè em direu que és delicte d'odi, però tothom sap què és el que ha canviat. Sí o no? El que passa és que...
Sí, és un delicte d'odi, exacto. Sí, és un delicte d'odi.
M'agrada que vostè també sàpiga a què em referia.
Perquè claro, si però vostè parla de ser comentaris racistes, xenòfobos i, además, racistes del franquisme. És que ja...
Escolti'm, dir que Franco va fer vivendes de protecció oficial, això no és apologia del franquisme, per l'amor de Déu.
Sí, com dice, no tiene que decirlo para saber lo que va a decir.
Graciela, sisplau, que deixem que acabi el Jordi. El Marco havia demanat...
També va inaugurar pantans, Franco.
Exactament.
Sí. Exactament. Li deixem el torn al Marco, que havia demanat tant de fa
un
moment.
Sí, jo crec que el debat sobre què ha canviat o no, crec que tenen molts elements a veure, i amb desigualtats també que s'han convertit en més estructurals. Hi ha una globalització imperant arreu del món, no té a veure només a una qüestió que abans es parlava eminentment cultural, que ens pot portar postures, jo sí crec que són de racisme cultural, que és un racisme més contemporani i modern. Han canviat moltes coses, hi ha molta més massificació de persones a les urbanitzacions, o sigui, a les grans ciutats, hi ha molta més manca de recursos, i jo sóc dels que crec que la classe social, doncs, a vegades et posa en una situació de vulnerabilitat que malauradament a vegades et pot portar a contextos o a situacions d'aquest tipus. Independentment del debat sobre si surts de casa teva o no i tanques la porta, que és bastant evident, ho deia el Bernat, i si a vegades la realitat s'imposa i després fas aquestes coses, no? I jo volia comentar una cosa sobre el tema de que passin més cotxes o no, que es vegi més o menys un policia pel carrer. Jo sé que pensa que això a vegades és una mica, o sigui, perillós en termes de... A veure si ho explico bé, no? O sigui, fer dependre la percepció de seguretat de veure o no un cotxe de policia o de veure o no una persona que patrulla uniformada pel carrer pot ser inclús perillós, perquè quan no la vegi la persona,
pensarà que està mancada de seguretat, tot i que després no hi hagi cap delicte al seu voltant al llarg d'un any, no? Perquè al final li estem dient a la gent que se sentirà més segura això, si ve un uniformat. I l'Àlex deia, feia menció a una enquesta, no podem governar per enquestes. Les enquestes ens han donat informació del que la gent pensa. Però si la gent diu que se sentiria molt més segura si veiés més cotxes de policia, el que no en podem fer immediatament és posar-li cotxes de policia, que els vegi. Perquè a més això, a nivell de patrullatge, és inclús no és efectiu. Perquè si tu vols respondre a aquesta cosa, pues tu el que pots fer és moure un cotxe permanentment al mateix lloc, però l'estàs deixant de tenir amb una prospecció més gran a nivell de ciutat i estratègica, i per tant, en realitat, estàs potser fallant en termes de l'efectivitat de l'acció policial quan cal, no? Per mi, jo crec que la policia hauria de ser, en una societat, l'últim recurs, l'últim dels recursos, i haurien de poder solucionar tot, conflictes convivencials, conflictes, evidentment, que no siguin delictius, doncs amb altres maneres, des de mediació, des d'una perspectiva més comunitària. Insisteixo en la idea d'abans, la percepció de seguretat, treballar-la a partir que els barris doncs tinguin certa vida, tinguin certa activitat, tinguin serveis, que, no sé, tota una sèrie de qüestions que fallen en molts llocs, i en tot cas la policia, que sigui l'últim de recursos, que evidentment el tenim doncs per atendre a situacions delictives.
Alfredo?
És que s'han dit aquí unes quantes coses en les que discrepo, no? Sobretot aquesta imatge que, no sé, com si la policia fos dolenta, no? Perquè em dona aquesta sensació, vas escoltant segons quina intervenció, Graciela, por favor. Sé que tu te puedes sentir mucho más cómoda con el modelo policial de, no sé, del chavismo en Venezuela, represor y corrupto, ¿no? Pero no, aquí la policía... Aquí la policía...
No
pues,
sé qué se refiere con eso, pero...
Aquí la policía hace un trabajo de prevención del delito, y eso pues creo que mucha gente, la mayoría de los ciudadanos de San Cugat, y sí, las encuestas así lo manifiestan, pues les da tranquilidad. Yo, la gente normal, cuando van por la calle y ven un policía, oye, pues a mí no me molesta, al contrario. Y eso ayuda a dar esa sensación de seguridad, a donar aquesta sensación de seguretat, que amb altres factors, perquè aquí s'ha d'ajuntar, per exemple, la il·luminació dels carrers, per exemple, l'estat de les voreres. Tot és una qüestió de factors, juntament també amb la presència policial, que t'ajuden a tenir aquesta sensació de seguretat que des de les administracions públiques, en aquest cas, hi hem de treballar. Jo crec que s'han costat, s'estan fent coses bé, però falten altres. Crec que la il·luminació o les voreres pues, donen molt que desitjar, no? I tornant a la policia local, vull dir, venim d'on venim. I amb el tema dels robatoris als domicilis és algo evident. És que eren 700 robatoris denunciats no fa tants anys. I això s'ha reduït considerablement perquè hi ha una feina darrere. I si amb més policia al carrer, dones també un missatge a qui vol venir a Sant Cugat, de dir, ojo, que aquí ho tenim complicat. I amb això s'ha de treballar. I per tant, en una ciutat que té la idiosincràsia que té de Sant Cugat, amb 48 quilòmetres quadrats, amb la tira de carrers, per tant, per vigilar la ciutat bé, necessites més efectius, doncs no passa res per reclamar més efectius, perquè crec que és una qüestió que, com molt bé diuen les ràtios europees, doncs estem molt per sota. Crec que és 1,5 cada 1.000 habitants.
1,8.
Entre 1,5 i 1,8 per policia local i 2,3 i 2,5 per Mossos d'Esquadra. És que, clar, estem parlant de menys de 90 efectius de policia local i també més o menys la mateixa quantitat de Mossos d'Esquadra. Clar, a tot això, doncs, limita, i per tant... la tasca que està fent la policia local és que amb menys efectius aconseguir reduir els delictes és que és molt plausible. Jo crec que hi hem d'anar amb aquesta línia. I llavors una altra qüestió. Va venir la consellera. I a la consellera, a alguns partits que vam anar a fer propostes. Altres, ho sento, Jordi, no vol venir, vol preferir fer un vídeo fora, però jo crec que és els llocs on s'ha de transmetre les indicacions i els neguits que tenim els partits polítics, com veiem la situació. I en aquest cas, doncs, bueno, nosaltres li vam traslladar la necessitat que hi hagi més efectius a Sant Cugat. I li vam traslladar també la necessitat de renovar un conveni de col·laboració i coordinació amb Mossos d'Esquadra, que està funcionant en moltes coses, però que es va fer fa 20 anys, i Sant Cugat ha canviat molt en 20 anys. Són molt més habitants, la tipologia delictiva també ha canviat, i crec que tot això és important a l'hora de trobar un sistema de coordinació i col·laboració que cada dia vagi millor, perquè al final els beneficiats són els sancugatencs, que és pel qual nosaltres ens hi devem, no?
Val, et tallo una mica perquè queden 8 minuts i em sembla que més d'una persona encara vol parlar. Graciela, sí, intentem ser breus, eh?
Sí, sí. Vale. Nosotros no estamos hablando que estemos en contra de la policía, al contrario, la policía es una gran labor. De lo que hablamos, y se está hablando, estamos hablando varios, son de mecanismos adicionales a la policía para atender temas de seguridad, que no es securitismo, es decir, no todo cuando se habla de seguridad se refiere a crimen, ¿no? Es decir, hay elementos que no son crimen, que son sensación de seguridad y que tienen que ver con la comunidad y con el entorno, y que eso se puede atender de forma no policial, con mecanismos de mediación, con mecanismos de prevención de violencia. Y a mí lo que no me gustaría escuchar aquí, pues son eso, ¿qué estamos haciendo precisamente para atender la sensación de seguridad y el entorno de seguridad más allá de las políticas policiales? Que la policía de San Cugat está haciendo un buen trabajo, es evidente, lo están en los datos. Aquí nadie está hablando de otra cosa. No sé qué tiene que ver Venezuela, yo soy originalmente de México, si le sirve de contexto.
Sí, pero es el sistema que tú defiendes.
Bueno, no sé. Yo defiendo
sobre aquest comentari.
Yo defiendo un modelo y un sistema en el que la ciudadanía tenga un tejido social suficientemente sólido, en el que muchos de los conflictos que generan o que pueden generar una sensación de inseguridad se defienden de forma ciudadana y de forma comunitaria.
Jordi, et demano brevetat, eh?
Sí, només per explicar-li al senyor Bergua per què no vam atendre a la consellera. És perquè nosaltres no posem alfombres a persones que ens menys tenen...
Perquè no us deixen des de Barcelona, digues la veritat, home.
Des de Barcelona ens aconsellen, sí, i nosaltres els hi fem cas que no fem...
Perquè esteu supeditats a Barcelona.
Bueno, com vostès a Madrid.
No, per nada.
En tot cas, el que nosaltres celebrem és que es donin aquest tipus de debats com el d'avui. Per això vam entrar a Vox a l'Ajuntament, amb aquesta intenció, que es posés sobre la taula temes que importaven a la ciutadania. Aquest és un tema que importa molt, el civisme també, la neteja també, estem molt contents. I per acabar, ens agradaria saber, ja que tenim aquí el tinent d'alcalde, que és responsable de seguretat, ens agradaria saber, per la seva pròpia veu, si realment algun dia podrem gaudir d'aquesta subcomissaria de Valldoreix o no.
Bernat.
L'acostament que demanes, Graciela, de seguretat, és el que estem fent. A plaça del Coll vam fer una mesa interna de l'Ajuntament, ho explico perquè crec que també és interessant, en un treball transversal, on intervenia serveis socials, on intervenia mediació, on intervenia a la policia, on hi ha intervingut serveis urbans, etc. Perquè nosaltres entenem que en determinats moments el que cal és fer un acostament global a una qüestió d'inseguretat del que sigui en cada moment. I, per tant, la feina que ha fet mediació és la que ens ajuda a tota la resta de serveis de l'Ajuntament a treure conclusions i, sobretot, aplicar propostes per aquests espais i fer-ho, sobretot, de la mà de les entitats que estan, en aquest cas, doncs, a la plaça del Coll, com pot ser Gilgal, etc. Jo estic d'acord, i crec que, en realitat, ha sobrevolat per aquesta taula, que és la policia, l'objectiu de la policia no és convertir-se en mobiliari urbà. És a dir, la solució a la plaça del Coll no és que la policia estigui 24/7 allà, perquè quan tu et converteixes en mobiliari urbà deixes de poder tenir una intervenció estrictament policial. Per tant, la policia ha d'intervenir quan ha d'intervenir, però no en altres moments, que per això hi ha altra gent, doncs, entitats i serveis de l'Ajuntament que hi treballen. En relació als efectius, efectivament, necessitem seguir creixent a la policia local de Sant Cugat, perquè estem per sota, diguem, i els torns, diguem, ho pateixen, és una qüestió estrictament laboral. També és veritat que depenem avui que la gent que es presenta a la policia local aprovi, i per tant nosaltres portem un parell d'anys amb oferta pública que no hem pogut omplir, doncs, perquè la gent no hem acabat de trobar, doncs, els perfils idonis. I en relació a la comissaria de Valldoreix, jo crec que és un punt que funcionarà tant per Valldoreix com per la Floresta com per les Planes, que no estarà obert 24/7, però que sí que serà un punt en el que no només la policia, sinó que altres serveis de l'Ajuntament podran estar allà.
Àlex, per acabar, que ens queda un minut.
D'acord, no, molt, molt ràpidament. Jo crec que generalment ens podem felicitar perquè en contrast amb altres vegades ha sigut un debat bastant civilitzat per la majoria de forces, tret d'algun comentari. Ens alegra saber que la subcomissaria de Valldoreix tindrà aquest enfocament transversal, però encara no sabem dates, que és el més important per nosaltres.
Jo el que vaig dir a la roda de premsa, perdó, telegràficament, sí, sí, és que aquest 2025 faríem alguna passa, o sigui, moltes passes determinants o definitives per relació a això. Això no vol dir ni que l'obri ni que no l'obri l'any 2025, perquè no ho sabem.
No, no,
però
d'acord,
aquest 25 serà clau per aquest projecte, segur.
Perfecte. De totes maneres, bueno, així, fent una mica de resum per nosaltres, la situació de seguretat a Sant Cugat és bona, òbviament, hi ha assignatures pendents, digue-li recursos policials, digue-li més reforç d'aquests enfocaments transversals, que per nosaltres, repeteixo, no deixen de ser complementaris, però, en fi, hi ha això, hi ha temes pendents.
Molt bé, doncs no tenim temps per més. Fins aquí la tertúlia política. Gràcies a tots i totes per assistir. I recordeu que la informació continua amb el butlletí horari. La segona hora del magazín Faves Comptades amb Carme Reverte.